TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 20 de juliol, dia de celebració perquè després d'un partit agònic de passar pena, Espanya va alçar el seu segon mundial.
Pilota de Ferran. Ferran que la penja. Final, 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 final.
I així ho varen viure a IB3 Ràdio, una victòria per la mínima per 1-0 contra Argentina gràcies a un gol de Ferran Torres a la segona part de la pròrroga. Ha estat una nit llarga, com dèiem, de celebracions arreu de les illes. Això, per exemple, era fa només unes hores, poc després d'acabar el partit. Era a la plaça de les Tortugues de Palma. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola és campiona del món gràcies a un gol de Ferran Torres al minut 106. El 19 de juliol de 2026 ja és història del futbol espanyol. Espanya, 16 anys després, ha tornat a aixecar la Copa del Món. En una final en la que els de Luis de la Fuente varen ser superiors amb infinitats d'oportunitats, la victòria va arribar finalment a la pròrroga. La segona estrella ara sí, ja està brodada la camiseta de la selecció, que posa així la cirereta a una participació excel·lent a un Mundial. A més, Espanya tanca el campionat amb tan sols un gol encaixat. Ahir, a la final, va ser superior a una Argentina que es va quedar amb 10 futbolistes des del minut 93 per mort de l'expulsió d'Enzo Fernández. Ja a l'inici de la pròrroga, polèmica arbitral amb el gol anul·lat a Nico Williams al minut 97 per una suposada falta prèvia dins l'àrea. Com dèiem, al 106 ja arribava el gol de Ferran i al 113 Ferran de nou marcava un segon gol que no va pujar al marcador per fora de joc. El 2010 va ser Andrés Iniesta i ahir l'heroi va ser Ferran Torres, que amb assistència de Nico Williams feia embogir tot un país. A les Balears la festa va ser grossa, la més multitudinària a Palma, amb més de 20.000 persones al recinte de Son Fusteret. L'altra cara de la moneda se la queda Argentina perquè la final d'ahir suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció a un Mundial i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni.
I de tot d'un ho ampliem, tot d'un vos n'oferim tots els detalls d'aquesta final del Mundial. Abans, però, vos explicam altres qüestions destacades de l'actualitat. I ho feim amb la mirada posada a les carreteres perquè el Consell de Mallorca es reuneix avui amb les empreses de lloguer de vehicles, això quan la institució insular es troba en ple procés per posar un límit a l'entrada de vehicles.
La primera passa és quantificar la flota actual. De les dues grans patronals del sector, n'hi ha una que quantifica el seu volum de vehicles en 45.000 a hores d'ara, mentre que l'altra diu que ha d'esperar a final de temporada per fer el recompte.
I un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un atropellament mortal a la carretera de Cala Mesquida, a Capdepera.
La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i ha confirmat que el conductor hauria donat positiu en la prova d'alcoholèmia. El sinistre va ser a primera hora, ha estat a primera hora, de les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via.
I també ha estat detingut un altre home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor.
Li hauria subministrat substàncies estupefaents i alcohol, tot això amb l'excusa de veure un partit de futbol a un local a la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
I si no hi ha cap acord de darrera hora, avui vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de Sóller.
El representant dels treballadors i de l'empresa Sóller 2010, depenent de l'Ajuntament, es tornaran a reunir avui a les 9 del matí en un darrer intent per evitar aquesta aturada.
I pel que fa al temps, avui tenim una nova pujada de la temperatura amb avisos taronges a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca, grocs a la resta de les Balears. Avui, per tant, nova jornada de temperatures altes. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Jornada marcada per la calor intensa. Les temperatures tornen a pujar lleugerament amb màximes que fregaran o fins i tot superaran els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca. Es mantenen els avisos per calor a tot l'arxipèlag amb nivell taronja tant a l'interior com també al nord de Mallorca. També continuarem amb pols en suspensió, alguns núvols mitjans i alts, un vent fluix de component est i una situació marítima en general tranquil·la.
Són les 8 i 4 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández de la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La selecció espanyola ha tornat a fer història i s'ha proclamat campiona del món per segona vegada després de derrotar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, gràcies al gol de Ferran Torres al minut 106.
Lamine Yamal toca en curt, la centrada cercant segon pal, Nico! Alerta, la rematada, gol, 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 Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran.
Va ser una final intensa, emocionant i plena de tensió, i d'aquesta manera, com sentiu, la vam viure a Ivetra Ràdio. Marta.
Bon dia. La selecció espanyola ja torna a tocar el cel del futbol mundial i s'ha proclamat campiona del món per segona vegada en la seva història. Un gol al minut 106 de Ferran Torres converteix Espanya en bicampió del món. El 2010 va ser Andrés Iniesta i ahir Ferran es va convertir en l'heroi d'Espanya.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
Espanya va ser superior a una Argentina que es va quedar amb 10 futbolistes des del minut 93 per mort de l'expulsió d'Enzo Fernández per doble targeta groga, però, tot i l'infinitat d'ocasions de gols per Espanya, el gol no va arribar, com dèiem, fins a la pròrroga. A més, abans, polèmica arbitral amb el gol anul·lat a Nico Williams a l'inici de la primera part de la pròrroga, al minut 97, per una suposada falta prèvia dins l'àrea d'Oyarzabal. No va ser l'únic gol anul·lat, Ferran en feia el segon, el 113, un segon gol que no va pujar al marcador per un ajustat fora de joc. Finalment, 1-0 i campions del món. Luis de la Fuente no va poder amagar la seva satisfacció després de conduir la selecció fins al segon Mundial de la seva història.
Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional, y especialmente orgullo, porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
Pel que fa als premis individuals, Rodri Hernández va ser triat el millor jugador del Mundial i es va endur la pilota d'or del torneig. Unai Simón, el porter amb tan sols un gol encaixat en tot el campionat, va ser elegit guant d'or, i Pau Cubarsí, millor jugador jove del torneig. Sentim Rodri.
Este grupo ha sido sensacional, un grupo de chicos increíble y somos bicampeones del mundo ahora. Es increíble decirlo, para mí el torneo más difícil de la historia de los Mundiales. Y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de todos los tiempos. Hemos batido todos los récords. No se puede decir nada más.
La nit ha estat llarga. La segona estrella d'Espanya també es va celebrar amb molta força als carrers de les Balears. Després del xiula final, nombroses places, bars, carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es varen omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf de la selecció.
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Així, tota la joventut, és el millor que ens fa parar a Espanya, tots units, i acabem de guanyar el segon mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo, és el millor que ens ha passat.
Com sentíem, festa grossa també a les Balears, la més multitudinària a Palma, amb 20.000 persones al recinte Son Fusteret, un esdeveniment, una festa organitzada per l'Ajuntament de Palma. Sentim el batle Jaime Martínez.
Una passada, la veritat, és que han patit, però han dominat, i molt han duit el premi, aquesta segona estrella en Speed. Moros en Aixia, ha estat una nit, jo crec que inolvidable, aquí a Sant Fusteret.
Festa pels espanyols, l'altra cara de la moneda, la dels argentins, perquè a més la final d'ahir suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni.
Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos.
La festa per Espanya no s'atura. Els campions del món aterraran a la 1 a Madrid. A les 4 i mitja del capvespre la selecció arribarà a la Casa Reial. Després visitarà Moncloa i sobre les 9 del vespre s'espera l'arribada a Cibeles. Després d'això sí, un recorregut pels principals carrers de Madrid que s'encetarà a les 7.
Moltes gràcies, Marta Sampas. A les 8 i 25 minuts abans dels titulars d'imatge tornem a repassar l'actualitat esportiva. Ara són les 8 i gairebé 10 minuts.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també parlam d'una cita destacada per avançar en la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. El mateix dia que es reuneixen el Consell i les empreses de lloguer de vehicles, vols avançar que una de les dues grans patronals, AEBAP, quantifica la seva flota a l'illa en prop de 45.000 vehicles. És la quantitat que reportarà el Departament de Mobilitat, que els ha instat a declarar el nombre de vehicles per tal de poder aplicar la llei de regulació d'afluència tan aviat com s'aprovi al Parlament de les Balears. L'altra patronal, Baleval, esperarà a lliurar el nombre de vehicles a finals de temporada i reclama instal·lar càmeres per quantificar el nombre real de tots els cotxes en circulació, tant els seus, els de lloguer, com els de particulars.
Aquesta reunió tindrà lloc avui a les 12. Serà la seu de l'Associació Serenal de Mallorca. Estan convocades les empreses de tot Mallorca que esperen conèixer detalls i calendari d'aquesta regulació d'entrada de cotxes a l'illa. I seran, en representació del Consell, el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio. En el costat de la patronal, Ramon Reus, president d'AEBAP, acompanyat de les empreses que, recordem-ho, són més d'un centenar. Reus, en tot cas, amb que el Rentacar, en part, han contribuït a la saturació, però alhora avisa que la retallada de flotes de lloguer no resoldrà tots els problemes d'accés de trànsit. Hem de pensar que els vehicles en circulació, els de Rentacar, representen entre un 10 i un 15% durant la temporada d'estiu.
Seran més o menys els cotxes nostres que tindrem, seran uns 40-45.000 cotxes que tenim a tot Mallorca.
A la pregunta de fins a quin percentatge acceptarien reduir el nombre de vehicles Rentacar, en definitiva, si tenen línies vermelles, el president de la patronal respon això.
Bona voluntat per part del govern, per part del Consell Insular, i del govern també, perquè també hi va intervenir. Però haurem d'esperar i haurem de mirar de quina manera ho podem fer. El que està clar que no hi pot haver 120.000 cotxes o 110.000 cotxes o 100.000 cotxes, per exemple, depèn de la temporada.
Estan disposats a minvar flotes, però primer volen escoltar els detalls del que ha estat una de les mesures estrella d'aquests 4 anys.
Han de dir que l'altra patronal, Baleval, són més crítics amb la regulació de vehicles i reclamen al Consell que posi en marxa les càmeres per quantificar el nombre real de cotxes en circulació en els dies punta.
De fet, esperaran a lliurar les dades de la flota que els requereix el Consell quan acabi la temporada. Cada empresa entregarà la seva pròpia documentació. El seu president, Cristóbal Herrera, confirma que aportaran les dades del dia en què s'ha arribat al rècord de cotxes de lloguer en circulació aquest estiu.
Que hi hagi un control de càmeres que lean matrícules i, dos, que s'establezca un registre obligatori de vehicles d'alquiler. Al Consell tampoc li interessa conocer cuántos cotxes hay hoy o mañana y después pasado, porque ya sabes que conforme avanza el verano la flota va creciendo hasta que llega el pico. En realidad lo que interesa es saber el pico.
Recorda que ja compleixen i que ja apliquen les restriccions vigents a Eivissa, per exemple. Ara bé insisteixen que no hi estan d'acord perquè diuen que la regulació és inconstitucional i esperen que els tribunals la tombin. El seu president, com deia en Cristóbal Herrera, diu que malgrat tot acataran la llei de limitació a Mallorca i, per tant, reduiran la flota a totes les empreses de Rentacar.
Este tipo de limitación inconstitucional y que además no va a resolver el problema de atascos que están todo el año y que se debe a una falta de transporte público, a una falta de inversión en infraestructura, como denuncian todos los años el Colegio de Ingenieros de Caminos.
En haver acabat la temporada turística, en el cas d'Eivissa, quantificaran les pèrdues econòmiques. Val a dir que hi havia rentacars a Eivissa que tenien més de 1.000 cotxes i aquest estiu només uns 300. En tot cas, existeixen moltes empreses que no estan censades a dins les associacions.
Són les 8 i 14 minuts. Un home ha estat detingut per l'atropellament mortal a la carretera de Cala Mesquida, a Capdepera. La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.
Així és, el sinistre va ser ahir mateix a primera hora de vers les 7 del matí quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via. Es tracta d'un home d'uns 55 anys i de nacionalitat sueca. Segons ha informat la policia local, ha estat envestit pel vehicle conduït per un treballador d'un altre hotel. El cotxe implicat en l'accident ha estat trobat en un pinar amb nombrosos danys i el cos de la víctima a uns metres de distància.
I també han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor a qui hauria subministrat substàncies estupefaents i el qual, amb l'excusa de veure un partit de futbol en un local de platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
La Policia Nacional va interceptar el vehicle en què viatjaven els dos implicats, que circulava de forma erràtica, i van arrestar l'adult per conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues i perquè el cotxe no comptava amb assegurança.
I fora de les Balears, avui també destacam un succés tràgic que ha passat aquesta matinada a Ciudad Rodrigo, Castella i Lleó. Després de l'esfondrament d'una font, un jove de 13 anys ha mort i tres persones més han resultat ferides greus quan participaven en les celebracions de la victòria de la selecció espanyola. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetra Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Escoltau l'informatiu matí. Ivetra Ràdio.
Ara són les 8 i 16 minuts. Ha estat un nou cap de setmana d'arribades d'embarcacions amb migrants a les Balears. Aquest diumenge se n'han localitzat 5 de noves. Fins fa no res el recompte era de 4, però la delegació del govern a les Balears acaba d'informar que a Llora Baixa en va arribar una darrera, en concreta Formentera. I també, avui, aquesta matinada, n'han arribat dues més, però després de les dues de la matinada, a Sant Josep de Sa Talaia i també poc abans, a les 6 del matí, a Formentera. Per tant, aquesta és una informació que acabem de conèixer, que ens la notifica delegació de govern, amb dades, amb informació de la Guàrdia Civil. Tot això quan aquesta qüestió migratòria podria centrar avui part de l'actualitat, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de visitar Algèria amb l'objectiu de recuperar la normalitat en la relació bilateral entre tots dos països. Com sabeu, aquest distanciament de les relacions amb Algèria ha tingut com una de les qüestions aquesta major arribada de migrants, també l'aturada o la disminució de l'importació del gas, i aquesta és una altra de les qüestions que també es preveu que es parli avui.
Sí, perquè de fet és un apropament al qual ha contribuït i molt el paper diplomàtic jugat per Espanya davant la crisi de l'Orient Mitjà i en concret el suport a favor del poble palestí davant la situació de Gaza. Tot plegat de retruc podria tenir conseqüències sobre la ruta migratòria oberta, ja ho sabeu, aquí a les Balears, ja que moltes de les embarcacions que hi arriben, les nostres les costes venen precisament d'Algèria.
I ja veurem com serà finalment avui aquesta agenda del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè recordem que fins fa només unes hores era Nova Jersey per veure aquesta final del Mundial i avui, segons l'agenda prevista, ha d'anar a Algèria per parlar sobre aquestes qüestions. Tot això quan prop de 45.000 persones aquí a les Balears han pogut accedir a l'ingrés mínim vital d'ençà que entrà en vigor fa 6 anys. Una ajuda econòmica directa per alleugerir la situació complicada de les famílies vulnerables amb ingressos baixos. La xarxa europea contra la pobresa alerta que la quantitat és insuficient, sobretot pel cost de la vida, que és molt elevat a les illes, amb una crisi de l'habitatge que es cronifica.
Per tal d'accedir a l'ingrés mínim vital, la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos màxims anuals inferiors als 8.000 euros si viu tota sola. Un llindar que augmenta a mesura que més persones integren la unitat de convivència fins als 12.600, en cas de llars amb 4 persones. Una persona tota sola, sense cap ingrés, per exemple, rep al voltant de 750 euros. Per Andreu Grimalt, el director tècnic de la xarxa europea contra la pobresa.
no treuen a ningú de la pobresa. Vull dir, les quanties, la quantia per una persona no supera el llindar de la pobresa actualment a l'estat espanyol i, per tant, no escapes d'aquestes situacions d'empobriment. Si és vera que és una ajuda important, és un matalàs econòmic que permet sobreviure a famílies, en aquest sentit s'ha anat evolucionant amb un camí positiu, encara que insuficient, però sempre hem estat reclamant que la quantia mínima sigui com a mínim el llindar de la pobresa.
Entre les principals limitacions de l'ingrés mínim vital que atorga el govern espanyol, els experts coincideixen en les dificultats i lentituds burocràtiques que han d'afrontar els sol·licitants. De fet, 3 de cada 4 persones en situació de pobresa no arriben a sol·licitar-les. Maria Antònia Solivella és membre del Col·legi de Treballadors Socials de les Balears.
La tramitació és molt lenta. Ram de que des que sol·licites fins que hi ha una resposta, passen entre 6 i 12 mesos com a mitjana. Si tu sol·licites avui l'ingrés mínim vital i no te'l consideren d'aquí un any, tu el necessites avui, perquè és avui que no tens ingressos per cobrir les teves necessitats. Has hagut de sobreviure tot un any fins que te'l concedeixen. I trobo això, que és molt inaccessible per la ciutadania en general. Mai se sap a quin punt està la tramitació.
A més d'això, les rígides en el càlcul de llindars d'ingressos també dificulta que l'ingrés mínim vital arribi a totes les persones que el necessiten. Xisco Oliver, professor d'Economia a la UIB.
L'ingrés mínim vital se calcula en funció dels ingressos que has rebut l'any anterior, per veure si tu tens dret o no. Si tu has tingut una caiguda d'un parell de mesos, a lo millor en abril-maig, però tu l'any anterior tenies ingressos suficients, doncs tu en principi no pots demanar aquesta ajuda. Per tant, això jo crec que és una limitació important. Jo crec que l'ingrés mínim vital s'hauria de construir sobre una base dels ingressos mensuals, no dels ingressos de l'any anterior.
Actualment, aquelles persones que no compleixen els requisits de l'ingrés mínim vital poden optar a obtenir la renda social garantida, la RESOGA, que atorga el govern, i se'n beneficien al voltant de 2.000 persones a les Balears.
I una agressió LGTBI-fòbica va obligar la nit de divendres passat a suspendre les actuacions de les punxadiscs Lluca i Santa Cervera Màrtir a la Revetlla de Santa Maria. Els artistes, conjuntament amb Orgull Crític i la Coordinadora Antifeixista de Mallorca, han emès un comunicat on explica que un grup de joves van boicotejar l'actuació. Segons diuen, el rebuig podria estar motivat pel contingut polític de la performance, per la presència de banderes com la de Palestina o la de Sos Residents, o per la seva identitat queer. Els joves van increpar els artistes amb crits homòfobs. Així ho explica Joan Cervera, un dels artistes.
Sentien molt de crits, o sigui, els crits passaven per damunt sa música. Fuera, fuera, maricón de mierda, bla, bla, bla. I de cop i volta, nosaltres ja fèiem punxant el darrer tema, i de cop i volta vam veure com començaven a pegar d'hòsties. A la qual aquí nosaltres vam aturar sa música.
També l'Ajuntament de Santa Maria ha emès un comunicat on manifesta que uns fets així no es poden repetir.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 22 minuts. Avui també vos explicam que els hotels boutique de Palma freguen el 90% d'ocupació aquest mes de juliol. Això contrasta amb altres temporades anteriors perquè era durant la tardor quan aquests establiments registraven les millors ocupacions.
El centre de Palma, de fet, s'ha consolidat com un dels principals destins de l'estiu amb una alta ocupació. Aquests hotels són una opció de cada vegada més demandada pels clients, sobretot d'alt poder adquisitiu. És Emma Carulla, directora de l'Hotel de Sant Francesc.
Els que tenen altres a Sant Francesc, ara mateix de preu mig, puja de 600 euros. Al final ells saben molt el preu que paguen i que és el que tenen que tenir de tornada.
Un dels èxits està mateix a adaptar-se a les necessitats dels seus clients. Christian Pleffer és propietari d'Hotel Basílica.
Pues nos ponemos un poco en lo que es la piel del viajero. Nos vemos gente que ha estado otra vez muchas horas en un avión, viniendo de otro continente, agotados, vienen al aeropuerto, por fin.
De fet, l'Hotel Sant Francesc, també la Basílica, són dos dels 4 establiments hotelers de Palma que han estat premiats, segons TripAdvisor, com els 20 millors de tot Espanya.
I la residència d'estudiants de la UIB ha obert el termini de sol·licitud per al curs 2026-2027, alhora que ha informat d'una nova convocatòria d'ajudes d'allotjament impulsada per la Conselleria d'Educació.
Ja es pot demanar plaça fins al 27 de juliol a la residència de la Universitat Pública de les Balears. Ofereix allotjament durant tot el curs per fins a 97 estudiants amb una quota mensual de 666 euros per a una habitació individual amb allotjament pels 7 dies de la setmana i berenar. Aquest preu inclou també calefacció, connexió wifi, aigua i electricitat, seguretat i accés gratuït a les instal·lacions esportives de Campus Esport. Marta García és la directora de la residència.
Una de las ventajas que tiene esta residencia es que está a la de clase, entonces, bueno, para desplazarse pueden ir andando a clase, que esto es bastante cómodo. Y luego tiene el comedor, tienen salas de televisión, salas para jugar, terrazas disponibles, tienen muchos espacios para, si quieren compartir, tres salas de estudio.
I per cert, que avui vos han d'avisar d'un dia més d'una pujada de temperatures, hi haurà avisos taronges del migdia a l'interior nord i nord-est de Mallorca, grocs a la resta de Balears. Ja sabeu que diu la dita popular sobre la calor que la monja l'encén i el frare l'apaga. La monja es refereix al dia de Santa Margalida, que precisament és un dia com avui, és dia 20 de juliol, i el frare seria Sant Bernat, que és 20 d'agost, però enguany està clar que aquesta calor ja fa dies que s'anses. Hem arribat a les 8:25, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
Avui amb la notícia més destacada del dia, i és que la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món per segona vegada en la seva història. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya és bicampiona del món després d'imposar-se per 1-0 a l'Argentina en una final espectacular que va arribar a la pròrroga. Després d'uns 90 minuts on Espanya va ser superior però sense marcar gol, el títol es va decidir en el temps afegit quan al minut 106 Ferran Torres va aparèixer per marcar el gol de la victòria, convertint-se així en l'heroi de la final. Sentim Ferran.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
Amb aquest triomf, Espanya culmina un Mundial excel·lent en el qual tan sols ha encaixat un gol i torna així a tocar el cel del futbol mundial, afegint una segona estrella al seu palmarès i la seva camiseta. És el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que no podia amagar la seva emoció.
Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional y especialmente orgullo, porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor.
Espanya va ser superior a una Argentina que es va quedar amb 10 futbolistes des del minut 93 per mort de l'expulsió d'Enzo Fernández per doble targeta groga. Ja a l'inici de la pròrroga, polèmica arbitral amb el gol anul·lat a Nico Williams per una suposada falta prèvia dins l'àrea de Mikel Merino. El sentim.
Celebrar com un loco, la verdad que, bueno, me dicen que he hecho falta yo, que estaba de espaldas, no sé muy bien ni qué ha pasado, pero, pues bueno, detalles que al final en partidos te puede ser muy, muy caro para un lado o para otro, y por suerte al final el fútbol se ha impuesto y hemos tenido esa victoria.
No va ser l'únic gol anul·lat. Ferran feia un altre gol al minut 113 després de fer el primer, però aquest segon no pujava el marcador per un ajustat fora de joc. L'alegria es va desfermar damunt la gespa just després del xiula final, amb abraçades, llàgrimes i una celebració històrica per un grup que va veure recompensat l'esforç de tot un torneig. Sentim Nico Williams.
La verdad que es una locura. He pisado mierda, he comido mierda y ahora estoy besando el santo, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Es el día más feliz de mi vida por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando igual que yo y esto es por ellos y por mi familia y mis amigos.
Pel que fa als premis individuals, Rodri va ser triat el millor jugador del Mundial i es va endur la pilota d'or del torneig. Unai Simón, el porter amb tan sols un gol encaixat en tot el campionat, va ser elegit guant d'or. I Pau Cubarsí, millor jugador jove del torneig. Sentim Rodri.
Este grupo ha sido sensacional, un grupo de chicos increíble y somos bicampeones del mundo ahora. Es increíble decirlo. Para mí el torneo más difícil de la historia de los Mundiales. Y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de todos los tiempos. Hemos batido todos los récords. No se puede decir nada más.
L'altra cara de la moneda se la queda a Argentina perquè la final d'ahir suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció i també l'adeu del seleccionador Lionel Scaloni. El sentim molt emocionat.
Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
La nit ha estat llarga, la consecució del Mundial per part de la selecció també es va viure a les Illes. Després del xula final a places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es varen omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf.
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que ens pot parar a Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon Mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo! És el millor que ens ha passat!
La festa no s'atura. Els campions del món aterraran a la 1 a Madrid, a les 4 i mitja aniran a la Casa Real, després a Moncloa i a les 9 del vespre s'espera l'arribada a Cibeles després d'un recorregut pels principals carrers de Madrid que començarà a les 7.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8 i mitja, ara és el moment de conèixer quines seran les claus d'aquest dilluns. A banda de les celebracions per aquest segon títol del Mundial de Futbol d'Espanya, també estan pendents avui de la reunió a les 12 de les patronals de les empreses de lloguer de cotxes amb el Consell per determinar un límit a l'entrada de vehicles.
La primera passa és quantificar la flota actual. De les dues grans patronals del sector, n'hi ha una que quantifica el seu volum de vehicles en 45.000, mentre que l'altra diu que esperarà a final de temporada per fer el recompte.
I dilluns, també d'arribada de pasteres a les Balears, n'han localitzat dues aquesta matinada amb 39 persones a bord.
A la primera hi anaven 14 persones, han estat rescatades prop de les 2:25 del matí, ha estat a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, poc abans, poc després, volen dir, a les 6 n'han interceptat una altra, al sud-est de Formentera, amb altres 25 persones, totes elles d'origen magrebí.
A les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Mallorca, compte enrere a Solla, per evitar una vaga indefinida en la recollida de fems que podria començar aquest mateix vespre. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Representants dels treballadors i de l'empresa municipal Solla 2010 es reuneixen a les 9 del matí, d'aquí mitja hora, en una cita clau al Tribunal d'Arbitratge. Les posicions continuen molt allunyades després del fracàs de les negociacions de divendres passat per renovar el conveni col·lectiu. La plantilla reclama un augment salarial amb un cost anual de 25.000 euros, també un protocol d'actuació obligatori per a les jornades de calor extrema.
A Menorca, el Pla Insular de Cooperació preveu destinar 4,5 milions d'euros entre els 8 ajuntaments de l'illa. Adzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una inversió del Consell Insular que compta amb 3 línies d'actuació, la general, la turística i també la de digitalització. El municipi que rebrà més diners és Ciutadella, obtindrà 1.100.000 euros, el 25% del total. El seguirà Mahó amb 800.000, mentre que l'O, Es Mercadal i Sant Lluís rondaran el 500.000. El pla es debat avui al Pla Insular.
A Eivissa, un 30% dels nens pateixen sobrepes i un 20% obesitat. Alguns són tractats a l'Hospital Camp Misses amb l'Ozempic, un fàrmac que ajuda molt en la pèrdua de pes, però que també pot provocar trastorns alimentaris. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Per al cap de pediatria de l'Hospital Camp Misses, els problemes principals dels boixos que pateixen sobrepes són les hores d'exposició a les pantalles i la falta d'exercici. A conseqüència de l'obesitat, també pot aparèixer la diabetis tipus 2. Estudis científics avalen que el conegut fàrmac Ozempic funciona en adolescents. Els nens perden molt de pes, però han de fer-ho de manera gradual, perquè del contrari poden sorgir trastorns alimentaris.
Ara són les 8:33. Parlam del sector primari.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Perquè arriba el temps d'entrevista i avui s'ha acostat fins aquí, fins als estudis d'IB3 Ràdio, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui volem parlar de moltes qüestions que estan d'actualitat. Tenim plena temporada de risc d'incendis, també novetats amb la llei agrària, que és una de les que té pendents aprovar el govern aquesta legislatura. També parlarem de protecció d'espais naturals. Abans, però, la pregunta és obligada, és el tema del dia. No sé si sou molt seguidor de futbol, si vareu veure aquest partit d'Espanya.
Sí, el vèrem.
Vareu passar molta de pena?
Bueno, la veritat és que pràcticament tot el partit l'Argentina no passava del mig camp. Tots els rebots l'agafava Espanya, estaven sempre damunt l'àrea, no acabaven de sortir aquelles ocasions clares, però en el final vas passar més pena per veure, mem, si encara no m'ho sortiria bé la cosa i m'ho anirem a penals...
No hi havia manera. No
okay,
hi havia
però
manera.
Bueno, en el final sí. va sortir bé, mos anul·laren dos gols, un que aquella falta no era falta, havia d'haver estat gol i ja haguéssim estat tranquils, i el fora de joc, bé, jo pensava un temps el fora de joc, se mirava on posaven els peus i ara pareix si estàs un poc més inclinat o no.
Mira molt prim. Avui també volen començar parlant ja de qüestions que són de la vostra competència. Una que preocupa especialment, que és aquesta temporada de risc d'incendis. Una de les darreres entrevistes que varen fer amb vostè, precisament parlant d'aquest tema, perquè just començava, ara comença molt prest, cada vegada més prest per aquestes elevades temperatures. Com està anant fins ara? Quin balanç en feis de moment?
Bueno, el tema d'incendis sempre és molt preocupant. De fet, ha estat una de les nostres prioritats aquests 3 anys en tot tema de prevenció i dotació de mitjans per poder competir els incendis. La veritat, mos ha començat un poc antes, en superfície anant bé, el que va que tenim molt de microfocos, i a més, com que ha començat un poc antes, hem tingut bastant d'incendis agrícoles. Normalment, tots aquests punts, en el moment que tu tens els incendis agrícoles, que encara no has segat o tens el rostro i no és fora vila, t'arranquen i potser tens incendis que no són forestals, però fan molt de fum i generen aquesta preocupació per si després passen a ses masses forestals. Però vaja, uns equipos totalment preparats, molt professionalitzats, que en qualsevol dubte tot d'una surten, i en aquest cas, bàsicament, que vigilància en el màxim, precaució, tota la població que estigui molt, molt, molt alerta, és molt, molt delicat, qualsevol descuit mos pot provocar un bon susto, i actuant de forma més ràpida i esperament si aquestes altes temperatures... Que sí, que aquest dia tenim altes temperatures, però per sort l'humitat relativa és molt alta i tampoc mos bufa vent. Per tant, dels 3 factors en tenim un, però hem de mirar que refresqui la cosa i passar l'estiu el més possible.
Que ara comentàvem fa una estona que avui és Santa Margalida, segons se deia popularment, la monja l'encén. Marcava en teoria s'inici.
Mira que jo xerro a vegades amb el Birba i li dic, men, si pot fer qualque cosa, però home, per mi ja els sants van per un vell, ja els sants ja no tenen influència en tot això. No, avui la monja l'encén i per anar se pagui, el frau la paga.
Però ja fa estona.
Ja duim una bona encesa. Esperem que la monja no l'encengui més.
Esperem que no. També aquests darrers mesos, podríem dir, han estat marcats pel que fa al sector primari, per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, per una possible pujada de preus de matèries primeres pel sector, que en un moment, sobretot a l'inici, va preocupar molt. No sé si al final ha arribat als nivells que se temien, sigui com sigui, ara... Encara segueix inestabilitat.
Inestabilitat allà continua. Per tant, els efectes hi han estat. Se van notar molt en el principi, però l'inestabilitat que ha continuat ha provocat que no hi hagués una altra baixada i una altra consolidació dels preus cap on tocarien estar. Nosaltres, des de la conselleria, des del govern, hem habilitat fins a 13 milions d'euros per anar ajudant en això. Un primer 1 milió d'euros se'n va anar en aquesta campanya de bonus de producte local, que ara estem en el 50%. Tenim 2 milions d'euros que ja s'han habilitat i ja s'han concedit per inversions d'explotacions agràries. Altres 3 milions d'euros que s'han incorporat a les línies d'inversions i properament sortirà una línia d'1 milió d'euros per ajudar en el transport. 1,5 milió que se sumarà. No l'hem pogut treure antes perquè primer havia de ser l'Estat que l'estregués i que Europa mos autoritzés 1,5 milió per les ajudes a fertilitzants, un altre 1,5 milió a gasoil, tant agrícola com pesquer, i finalment ara ja estem també dissenyant una darrera línia que anirà per ajudes a piensos per animals, que aquesta sí que Europa no li ha donat cobertura i haurem de fer normativa pròpia.
Clar, aquests darrers mesos i aquests darrers anys, una de les cares visibles, juntament amb vostre mateix, aquesta resposta a les diferents crisis que ha hagut al sector ha estat Fernando Fernández, que justament fa unes setmanes va dimitir com a director general d'Agricultura. La gerent fins ara de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera, Georgina Brunet, l'ha substituït. Tindran continuïtat aquestes polítiques aplicades fins ara?
Sí, directament. Mira, jo a l'anterior legislatura estava en un sindicat agrari i se feia feina en la conselleria, entre ells amb en Fernando Fernández, pactant polítiques transversals, polítiques agràries que no van de dreta ni d'esquerra, sinó que van en bé del sector. Amb molt de consens, molt de xerrar amb la gent, molt de pactar les coses, analitzant bé els problemes. I aquesta legislatura, pues, s'estalant, ha estat el mateix, continuant projectes que hi havia d'enrere, projectes nous que s'han posat en marxa, sempre pactats en el sector, i la Georgina també forma part d'aquest equip. Per tant, no hi haurà cap tipus de ruptura en les polítiques, no hi va ser en altres. Perquè en agricultura i en ramaderia, una de les coses que més necessiten els pagesos és estabilitat. Jo poso l'exemple i la gent m'ho entendrà perfectament. Si jo avui sempre un garrover, no m'ha començat a donar garroves fins d'aquí 6 o 7 anys. Si jo vull disseny polítiques agràries perquè tinguin impactes i puguin funcionar, se necessiten anys. Si vull posar, vull augmentar la meva producció de llet, necessito 2 anys o 2 anys i mig entre que vull pot la vaca i la vaca me torna a donar llet. Per tant, l'important és aquesta estabilitat. No haver-hi de ruptures. I perquè hi hagi aquesta estabilitat i pugui continuar, l'important és pactar-ho en el sector, en el màxim de representant del sector. Quan tu fas un pla d'una política de promoció agroalimentària, la promoció tindrà efectes d'aquí un parell d'anys quan les ventes podran començar a pujar. Si nosaltres fem un pla de fruitsets, si el decideixes avui, l'has de dissenyar, l'has de dotar, has de sembrar els ametllers, has de preparar les estructures de comercialització i seguir avant. Si cada 4 anys rompem i deim tot el que s'ha fet fins ara no serveix, és un total perjudici contra el sector primari.
Per tant, continuïtat en aquest aspecte, aspecte agrícola, agricultura, sector primari. També una de les qüestions que aquestes darreres setmanes ha provocat polèmica, podríem dir, és la cadena humana, la manifestació del GOP, Terra Ferida i altres entitats en Estrenc, denunciaven aquestes entitats que se'n debilitava la protecció. Això és així?
Jo crec que no. Estrenc no se toca, nosaltres això ho he dit des del primer moment. Aquí el que ha hagut, jo crec, una desinformació, no sé exactament en quin sentit. Mira, fins al febrer del 23, els parques naturals s'havien de declarar per llei. Febrer del 23, a dins l'anterior legislatura, se va canviar la normativa i els parcs se podrien declarar per decret. Anteriorment, quan un parc se declarava per una llei, era una llei que duia declaració del parc, això són els límits, i se faran tota una sèrie de desenvolupaments normatius per decrets o reglaments. El 2017, quan se va fer el parc d'Estrenc, se va fer una llei molt més extensa, que baixava a uns nivells on cap altre parc tenia, on se feia una regulació que tocaria haver estat per decret. Bé, amb aquest caos normatiu que hi havia, l'únic que se va dir, homologarem tots els parcs naturals, perquè per nosaltres tots els parcs naturals, inclús el de Cabrera, que és nacional, és a dir, té un rango superior, s'han de gestionar de la mateixa manera, i l'únic que se va dir és que els parcs d'Estrenc, el seu desenvolupament, les seves desenvolupaments normatius, se farien per decret, cosa que la llei que hi havia no permetia. Només és això. No hi ha cap intenció de res més enllà que una regularització administrativa de procediments.
També vos volíem demanar pel projecte de llei agrària. Fa temps que hi feis feina, aquesta legislatura, i és una de les que està pendents per part del govern. Quan es preveu que s'aprovi en el Consell de Govern?
Jo espero que final de la setmana d'agost tenir-ho. Ara, en aquest moment, ja hem revisat totes les al·legacions. Hi ha hagut moltes aportacions, moltes d'elles molt positives per part del sector, que s'han d'incorporar. Això de feina, perquè és una llei que té més de 220 articles, és una llei densa, és una llei que baixa molt de nivells per poder donar el màxim d'eines i facilitats en el sector primari per desenvolupar la seva activitat. El sector primari és un ús propi del sòl rústic, per tant no se l'ha de tractar igual que els altres, i això s'ha de tenir molt en compte. I ara crec que la tenim normalització lingüística. Mos queden 2 informes interns de dins el govern i jo crec que entraran els pròxims períodes de sessions del Parlament perquè pugui ser aprovada antes de final de legislatura.
Ens queda un minutet. Creus que se podrà aprovar sense problemes, que el Parlament hi donarà llum verda? Sabem que aquesta legislatura de vegades ha estat complicat amb algunes normes.
Jo, els inputs que tinc en aquest moment, saps que sí.
Són positius.
Sí.
Per què és tan necessària aquesta llei en 30 segons? Saben que és complicat.
Tu el que necessites anar fora a vila no només són subvencions. Si només vius de subvencions està malament. Tu necessites eines. Les subvencions és una cosa important, però després les eines són els processos normatius que no costen dobbers, però permeten facilitar els usos agraris dins el sòl rústic. Què és el que necessiten? Necessiten poder fer tafones, necessiten poder arreglar parets sense haver de tenir traves burocràtiques, necessiten tenir accés a l'aigua, necessiten poder fer venda directa, necessiten que no les criminalitzin per posar per fer instal·lacions agràries. Tot això és aquesta facilitació que moltes vegades... I també necessiten també que se protegeixi la seva activitat davant altres usos impropis del sòl. I tot això ho durà la llei agrària.
I de moltes gràcies, Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per venir aquí avui als estudis d'IB3 Ràdio.
A vosaltres, quan vulgueu, seré per aquí.
D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio. Segueix la informació de proximitat, les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, amb Juan Luis Marcos.
Són les 8:45 del dia. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca. Compte enrere a Solla per evitar una vaga indefinida de la recollida de fems que podria començar aquest mateix vespre. Representants dels treballadors i de l'empresa municipal Solla 2010 es reuneixen d'aquí 15 minuts a les 9 del matí en una cita clau al Tribunal d'Arbitratge. Les posicions continuen molt allunyades després del fracàs de les negociacions de divendres passat per renovar el conveni col·lectiu. La plantilla reclama un augment salarial amb un cost anual de 25.000 euros, també un protocol d'actuació obligatori per a les jornades de calor extrema. De seguida en parlam, abans però feim una ullada a la situació del trànsit, per això connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia, compte'ns.
Què tal? Molt bon dia. Pues dia molt tranquil avui a les carreteres. Només poden destacar alguna de circulació lenta centrada a Palma de l'autopista d'Inca. També s'havia de cintura, en sentit andat, un poc de retenció a l'altura de les piscines de Son Hugo. El resta de dies de circulació en aquest moment és molt tranquil. És tot. Bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Romina West és el control tècnic. Feim una pausa i seguim.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, si no hi ha cap acord en darrera hora, aquest vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de Solla. Els representants dels treballadors i de l'empresa Solla 2010, que depèn de l'Ajuntament, es tornaran a reunir avui a les 9 del matí, és a dir, d'aquí uns minuts, en un darrer intent d'evitar aquesta aturada. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Les posicions entre els representants dels treballadors i l'empresa municipal continuen molt allunyades. La trobada del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de divendres passat va acabar sense acord per la renovació del conveni col·lectiu. La plantilla reclama millores laborals, com un augment de sou que representaria un cost anual de 25.000 euros a l'empresa. També volen definir un protocol per a jornades de calor extrema que inclogui mesures de protecció dels treballadors durant la jornada laboral.
El sindicat UGT ha denunciat aquest cap de setmana davant l'autoritat el que considera irregularitats que posen en qüestió, diu, el dret a la vaga. Ho explica Juan de Teso Hernández.
Una una empresa que estaba contratada para limpiar contenedores. Estamos viendo que están limpiando las calles con agua a presión, que eso sería una detención ilegal de trabajadores a ojos del sindicato. Y también estamos viendo cómo reciben presiones algunos trabajadores a los que se les solicita la información de si van a secundar la huelga o no. Y eso también lo entendemos que se podría encuadrar en una coacción y en un esquirolaje organizativo.
A més, els treballadors del servei de recollida de fems de Sóller consideren que els serveis mínims establerts són abusius i assenyalen que la primera línia del port i a les zones comercials del municipi serien del 100%. Davant d'aquesta situació, els representants dels treballadors afirmen no tenir expectatives d'entesa per la reunió d'avui i, si es confirma la vaga, començaria avui mateix a les 10 del vespre.
Més qüestions. 36 hores després de l'inici de la pana elèctrica que ha afectat a prop de 1.900 abonats a Can Pastilla i Cal Estància a Palma, els veïnats començaren a recuperar el subministrament ahir vespre. L'origen d'aquesta problemàtica ha estat una avaria en dos punts diferents del cablejat o soterrat per motius que encara es desconeixen.
Un tall de llum que ha arribat en el pitjor moment per llars i negocis en plena onada de calor. Així ho ha viscut aquesta situació una de les veïnades de la zona.
Pareix que a la fi ha tornat el llum. Ara anem a creuar els dits perquè sabem de veïnats d'una mica més enllà que els ja ha tornat i al cap d'una estona han tornat a quedar sense llum. Anem a creuar els dits i confiar que tot estigui veritablement solucionat.
Durant tot aquest temps, els veïnats s'han mostrat abandonats per part de la companyia elèctrica, ja que en cap moment, diuen, se'ls ha explicat com estaven avançant les reparacions. De fet, fins diumenge de matí, Endesa no havia registrat la incidència. Una situació que els ha generat frustració i que l'empresa ha intentat mitigar col·locant 7 grups electrògens a la zona. Alguns dels negocis afectats xifren les pèrdues en milers d'euros.
En plana de successos, un home ha estat detingut per presumptament haver atropellat mortalment un turista a Capdepera, a la carretera de Cala Mesquida. La Guàrdia Civil, a càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.
El sinistre ha corregut a primera hora de diumenge, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via. Es tracta d'un home d'haver 55 anys i nacionalitat sueca. Segons ha informat la policia local, ha estat embestit per un vehicle conduït per un treballador d'un altre hotel de la zona.
I continua tallat l'accés a tant a vehicles com a vianants al calor d'Artà després de la caiguda d'un arbre aquest dissabte, i així seguirà el manco tota la setmana.
Es tracta del camí d'accés des de l'urbanització de Betlem, que és estret, amb terreny fràgil. De fet, ha quedat greument malmès i és intransitable. L'Ajuntament d'Artenanc i el Parc Natural del Llevant han començat les tasques per retirar l'arbre i condicionar el camí.
I per garantir la seguretat ciutadana i també millorar la gestió del trànsit, s'han instal·lat una vuitantena de càmeres de videovigilància al nucli urbà d'Alcúdia, també a la zona de la platja. Ara, a l'estiu, un dia qualsevol, hi entren, atenció, 120.000 cotxes de mitjana.
Un recent estrenat sistema de vigilància que des de principi de juliol ja ha permès resoldre diversos casos d'accidents de trànsit. Facilita la investigació gràcies al visionat de les imatges dels fets i la identificació dels implicats. Ho ha explicat José Manuel Ogazón, cap de gabinet de la policia local.
Des que duim de l'any, duim 202 accidents de tràfic, 150 han estat només en danys i 52 accidents en ferits. Amb aquesta eina el que volem és baixar, disminuir aquesta xifra.
A tot el municipi d'Alcúdia s'han instal·lat 81 càmeres que també serviran per analitzar el comportament de la gent a les vies.
Podem controlar la velocitat dels vehicles i així nosaltres ens permetrà gestionar i aplicar mesures de reductors de velocitat, si hem de posar un semàfor, i sobretot ens permetrà la seguretat del trànsit i sobretot dels col·lectius més vulnerables, com poden ser els vianants, després les persones majors i sobretot els nens petits.
A la zona de la platja d'Alcúdia, les càmeres tindran una funció preventiva per garantir la seguretat ciutadana. A més, permeten conèixer l'aforament de la platja en temps real.
Parece muy bien, más seguridad.
Va a haber lo mismo, pero al menos si lo saben que hay esto, van con más cuidado, creo yo, ¿eh?
Un desplegament que es du a terme en coordinació amb la Guàrdia Civil, qui agraeix aquest sistema que li ha permès resoldre delictes de manera més ràpida i eficaç.
Més qüestions. L'Ajuntament d'Andratx ha habilitat de manera provisional de dues zones d'aparcament que seran d'ús exclusiu per a residents en el port. Són una seixantena de places.
Estan situades a l'Avinguda Gabriel Roca i Garcies, al costat de les instal·lacions nàutiques del Club de Vela, i fins ara formaven part de l'estacionament regulat Hora, gestionat per Ports de les Illes Balears. Es vol compensar la pèrdua de places ocasionada per les obres de remodelació i millora de l'empresa pública Abacua, que executa en la primera línia portuària. Aquestes places estaran habilitades mentre durin les obres.
I nova jornada de neteja del litoral de Mallorca. Prop de 50 persones amb caiacs i paddle surf s'han ajuntat al port de Portals en una nova edició de la Blue Marina Cleanup. És una iniciativa dissenyada per enfortir els vincles entre la comunitat, també acostar els participants a la mà i promoure la conservació de l'entorn natural del port.
Han recollit microplàstics i restes de fems de la mà. En total s'han recollit 122 quilograms de residus de la mà i la platja en una acció que pretén protegir i preservar la zona.
Amb aquesta notícia arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara, quan falten 5 minuts per les 9 del matí, és moment de fer-vos un grapat de recomanacions a la nostra agenda cultural. Una setmana típica d'estiu, amb molta música, ballades, rebeldes i també amb el darrer Movo Fest.
I de començar per una proposta per avui mateix, sentint la música de Beniara, que són un dels bons per fer ballades, com amb aquesta Jota de Matances, que segur que no faltarà a nit, a Falanitx, a la plaça de la Font de Santa Margalida. Una d'aquelles ballades tan típiques de les nits caloroses d'estiu serà a partir de les 10 de la nit. Ballades n'hi ha arreu, aquesta dilluns. Dimarts, però, teniu també Parada de Vall de Mossa i la rondalla d'Esplà a Petra, a la plaça Ramon Llull. Serà també a les 10 de la nit. I com que es tens mariner, el Gaida fan nit de veneres amb els arpellots a veneres Band i Coverbos. I a les 9, al fons van, per cert, en aquest concert, van per la Fundació Campaner. I ara anem amb una per dijous. A banda de la Movo Fest, que ja vos contarem tots els detalls, perquè tenen grups joves, grups històrics, però si sou per Santanyí, hi ha aquests que ja sonen de fons, els Catarres, seran el poliesportiu a partir de les 9 de la nit. Ja van ser la setmana passada a Pollença, però en aquesta ocasió seran ells tots sols. Encara som a dijous i només destacam uns pocs dels milers d'esdeveniments que mos arriben, sobretot perquè hi ha també les festes de Sant Jaume, molt de pobles de Mallorca, de Mallorca i de les Illes Balears. Si passam a divendres, a banda de la Movo Fest, també teniu l'Atlàntida Film Fest, que també comença, i hi haurà Baldo i Vial Bibiloni. A Sant Llorenç d'Escardassar, alerta, Orquestra Mondragón. I a Binissalem, que també celebren Sant Jaume les totes.
Com una estrella de dia, no te veig però hi ets. Quan he deixat de cercar-te, t'he trobat dins mi mateix. Puc ser l'aire que respires i que endreça els teus cabells. Seré feliç transitant i curant-te si m'ho permet. Tan a prop i tan enfora. No te...
A la Revetlla, hi serà aquest que sentim de fons, més tranquil que d'allò que és habitual, Changuito, però amb ell ni més ni manco que Negre i els menorquins pel de Gall. Com dèiem, és per celebrar el patró, Sant Jaume, i per això hi haurà música a la plaça de l'Església. El Sarau començarà a les 9 de la nit, amb Negre, precisament, que obrirà per donar pas després en el músic Bunyolí, que sentim de fons i que presenta música nova, com aquest, Tant si hi ets com si no hi ets.
Tant si ets com si no hi ets.
I precisament tocaran a la nit més festívols després de Xanguito pels de Gall. Mireu com va de carregada la cosa, que deixam per una punta final, ni més ni manco, que Ivan Ferreiro, que serà en el Jardí, a Calvià, juntament amb Talleres Molina, que també actuaran en aquest mateix recinte. Serà a les 10 de la nit. Celebra el gallec que fa 20 anys que va fer el seu primer disc en solitari, i pels més pop, Luna i Rebeca i Jaume Colombàs a Inca, a la plaça de Mallorca, a partir de les 11 de la nit. Mireu si ve carregada la cosa.
Seguiré somiant en tu, tant si ets com si no hi ets, tant si ets com si no hi ets. Seguiré cuidant de tu, tant si ets com si no hi ets, tant si ets com si no hi ets. Quan he deixat de cercar-te, t'he trobat dins mi mateix.
Són les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest matí de dilluns, i avui el protagonista és l'esport. Espanya va guanyar a nit passada a Argentina i va aixecar la seva segona Copa Mundial de Futbol, un partit que es va seguir pràcticament arreu del món, també a Palma. Primer va ser Sant Fusterat, i aquest que sentiu era l'ambient més tard a la plaça de les Tortugues, ja per celebrar aquesta victòria. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La festa no s'atura. Espanya aterrarà a la una a Madrid amb el segon títol mundial aconseguit ahir, després de guanyar a l'Argentina per 1-0 en gol de Ferran Torres al minut 106 de la pròrroga. La selecció ha signat un campionat excel·lent, destronant a la final a la que fins ahir era la vigent campiona, encaixant tan sols un gol en tot el campionat i superant seleccions com Portugal o França. Sentim l'autor del gol de la victòria, Ferran, el seleccionador Luis de la Fuente, i també a Nico Williams.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni...